Stern Motor, concessionari oficial Mercedes-Benz a Sabadell i Terrassa, patrocina aquest espai.
Una nova setmana pendents de l'activitat del Barça al mercat, que francament diríem que podria ser més activa o no, no ho sé. En tot cas, hi ha un nom que ja sobrevolava l'actualitat la setmana passada i que, en funció dels últims moviments del club, continua a l'aparador, i és el nom de l'italià Marco Verratti. Marc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Quines novetats ens ofereix el senyor Verratti?
Doncs novetats i una mica de repàs del que han estat aquests últims dies moguts respecte a aquest jugador i al Futbol Club Barcelona. Avui podem dir que el Barça ha fet la primera aproximació al PSG per obrir la negociació per fitxar Verratti. Segons confirma avui Esport 3, hi ha hagut un contacte directe entre un executiu del club i el director esportiu de l'equip francès, Antero Henrique, que és qui s'ha vist amb la gent del jugador aquests últims dies. De fet, la Gazzetta dello Sport ja ho avançava aquest cap de setmana i afegia que el president del club, Nasser Al-Khelaifi, ara per ara no té cap intenció de negociar pel jugador, ni tan sols per 100 milions d'euros, que és el preu que ha transcendit i que el Barça ha negat rotundament que estigui disposat a pagar. De fet, el representant de Verratti, Donato Di Campli, ja ha dit públicament que l'empresari qatarià serà un mur difícil de franquejar. Per això, tant Di Campli com el jugador han fet diverses accions per pressionar el Khelaifi. Fins i tot la gent ha traslladat al club, segons la Gazzetta també, que té relació directament amb la gent de Verratti, que no pensa tornar a París i que no comptin amb ell el 4 de juliol, que és quan comença la pretemporada. Per tant, el jugador ha optat per una posició de força i avui, des de França, l'equip treu Verratti en portada i confirma que el jugador té la ferma intenció de marxar. El PSG, però, creu que amb una oferta de renovació i el fitxatge de diversos jugadors que incrementin el potencial de l'equip podran convèncer Verratti. De fet, recordem, el jugador ha renovat gairebé un cop cada any des del 2012, quan va arribar del Pescara a canvi de 12 milions d'euros.
Això és molt interessant.
Sí, aleshores cobrava 850.000 euros l'any, acabava contracte el 2017. Un any després ampliava el contracte un any i passava a cobrar 2 milions i mig d'euros anuals. El 2014 i dos cops el 2016 va tornar a ampliar el contracte a raó d'un milió més anual cada cop i un any més de validesa. Per tant, ara cobra 6 milions d'euros i està lligat al PSG fins l'any 2021. L'últim cop que va firmar va ser el 2 d'agost de l'any passat, per tant, no fa ni un any.
Ah, com que va any per any, abans del 2 d'agost toca passar a firmar. No sé si a París o al Camp Nou, però a algun lloc haurem de firmar, no?
Respecte a això, Di Campli, el seu agent, ha dit que no és una qüestió de diners, aquest cop no, es veu, que Verratti el que vol és guanyar títols, bàsicament la Champions, que en el PSG ho veu difícil, i que vol jugar al costat de Leo Messi. Des del Barça volen oferir la sensació que no hi ha cap pressa, que són conscients que serà una operació complicada, que amb el PSG sempre ha estat gairebé impossible posar-se d'acord, però que estan disposats a esperar fins al 31 d'agost, si cal.
Ideal.
I que intentaran que el jugador...
Recordeu, així, com a petit detall, que hi ha una Supercopa contra el Madrid el 12 i el 15 d'agost, però tots tranquils.
I segurament ja hauran jugat un parell de partits de Lliga.
No, segurament.
Per part del Barça...
Cesc va arribar al descans d'una sí. Supercopa. Cesc Fàbregas.
Sí, i encara... Sí, del partit d'anada.
I a la tornada
ja va jugar. Sí, i va fer... No va fer l'assistència, però va participar en la jugada del 3-2 definitiu, precisament en una Supercopa contra el Madrid.
Mira.
Per tant...
Ja. Calma.
A veure.
No es poseu nerviosos.
El 12... El que passa aquesta vegada seria al revés. Aquesta vegada l'anada és al Camp Nou.
Sí.
Llavors... El descans de l'anada al Camp Nou pot sortir Robert a les teles a confirmar el traspàs.
Que he vist ara, és estrany també anunciar un fitxatge en el descans d'un partit.
En aquell moment també era estrany. Coses més rares que he vist.
Sí, home, sí. Que debuti el Bernabéu a les Supercopes estaria bé, no?
Home, sí, ens aniria bé.
Bé, en qualsevol cas, des del Barça també han dit que intentaran que el jugador rebaixi el sou per compensar l'alt cost segur que tindria aquesta operació, i posen l'exemple de Javier Mascherano, que ho va fer en el seu dia. De moment, Berratti segueix a Eivissa, intentant desconnectar. El 4 de juliol, per tant, veurem si compleix o no la seva amenaça i si presenta o no s'hi presenta a París.
Gràcies, Marc, per aquest repàs exhaustiu del culebrot Berratti. I com ens explica el mateix Marc, de fons del Barça, crec que, per sort o per desgràcia, parlarem uns quants dies més de Berratti, perquè no hi ha pressa. Aquí hi ha diversos fils a estirar. Si voleu, podrem començar per l'esportiu, però jo m'estimaria més començar per l'estratègic. Ja ho deia a l'entrada. Comença a inquietar una mica la sensació que el Barça segueix l'estratègia de primer convèncer el jugador i després, i ara parlava el Marc de Mascherano, esperar que el jugador es declari en rebel·lia. En aquest cas, apunta la Gazzetta dello Sport que el jugador no es presentaria als entrenaments. A mi això no m'agrada, perquè si ho fes un jugador del Barça em tocaria molt la pera.
Sí, després tampoc no passa gaire sovint. Cada estiu se sent, però hi ha pocs jugadors que no es presentin. Acostuma a pactar-se al final aquestes coses.
Va passar amb Mascherano. Jo crec que Mascherano va arribar a no jugar partits.
Però el que sí que tens tota la raó és que si això passés amb un jugador del Barcelona, que estaríem dient de tot, del club que hagués arribat amb un acord amb el jugador.
Imagina't que Rakitic, pel que sigui, volgués marxar, que no és el cas perquè acaba de renovar.
És que,
no,
tècnicament...
No, és que ara me'n vull anar si no a la Juventus. Si no em presento a la pretemporada. Hòstia, però què és això?
Si no li resten 6 mesos de contracte, tu no pots parlar amb un jugador.
Sí, has clar, de parlar primer amb el club. És que tu, de manera legal, tu no pots en cap moment assumir que has parlat amb aquest jugador.
Exactament.
Però és veritat que és una falta de professionalitat no presentar-te a la feina, que aquí és vist com una mostra de compromís.
Per part del club comprador, pel venedor, no crec.
Dic aquí, des del punt de vista de l'òptica blaugrana, ens agrada com el jugador demostra la seva força i les seves ganes de venir al Barça no presentant-se a la feina, que en el fons és això. Des de París no es pot ser interpretat d'una altra manera que com un incompliment de contracte.
Pregunto si hi ha una altra manera d'aconseguir que el PSG es plantegi vendre Berratti que no sigui amb la complicitat i gairebé l'extorsió del jugador.
No, segurament no.
Si no pots comptar amb l'extorsió... És a dir, si l'única manera de treure Berratti del PSG és que extorsioni el seu actual club...
Extorsió és una paraula molt lletja, entre cometes.
Crec que a l'UAL dirien extorquir.
Bé, o extorquir, o fins i tot simplement una rebel·lió per part del jugador, doncs potser has d'assumir que Berratti no està en venda i que, per tant, no és un jugador que puguis portar al Barça.
És que pel PSG Berratti no està en venda, segons les informacions que tenim. El PSG no vol vendre Berratti i el que em fa dubtar és que, tot i que el Sheik ho negui a través d'altres... em sembla que el Marc citava informació de l'equip, a mi pel que em consta és si el venem no menys de 100 milions d'euros. I el que em fa dubtar i em fa tenir certa esperança en l'operació és que marquin un preu. Perquè si marques un preu és que estàs disposat a vendre. Mm. Si no el marques, aquí no hi ha partida.
De tota manera, també, deixa'm que et digui que si realment hi ha aquest punt de partida d'acord, estem disposats a parlar de Berratti, en parlem a partir de 100 milions, crec que el problema el té el Barça, perquè no sé d'on els traurà els 100 milions.
Sí, és una bestiesa.
Però és que si Berratti vol marxar del PSG, potser el primer que ha de fer és deixar de signar renovacions cada estiu. És a dir, perquè cada renovació...
L'última és del 2 d'agost de l'any passat, ara tampoc, què vol dir?
Cada renovació que signa, l'última és fins al 2021, com deia
sí,
el Marc, no?
Sí, però és de fa un any, això ja no té cap valor. Però
si no hagués signat aquella, d'acord que... És a dir, cada renovació que signa és un any més de contracte que afegeixes al teu... És que en el món del futbol sembla que aquí els contractes només són vàlids pels clubs.
Berratti té dret a canviar d'opinió. I pensar una cosa el 2 d'agost del 2016 i pensar-la una altra el 19 de juny del 2017.
Ja, però això val per tots els contractes. Clar. Sí.
El mateix dret té el club de no canviar d'opinió. I haver-lo renovat i pensar que aquest jugador és del club fins
a l'any
que acaba el contracte.
Però aquí cadascú entrem ja en les posicions individuals.
Sí, sempre i quan tu no et saltis el teu contracte i el teu contracte diu que tal dia de juliol has d'anar a entrenar, vas a entrenar i si no t'han venut, doncs mala sort.
El que jo entenc, perquè crec que és per on va el Xavi i és lògic, és a dir, aquí tothom juga les seves cartes com pot i evidentment el Barça. Primer li diuen que no, després li diuen que ens ho pensem, però a partir de 100 milions i la feina de la gent que treballa al Barça és portar Berratti i portar-lo tan barat com sigui possible. Però clar, jo tinc la sensació que això comença a ser el costum.
No es fa una mica la impressió que sembla que no hi hagués ningú més? Que el Barça ho deixa tot en mans de Berratti, si no ve el Berratti no podem resoldre el tema al mig del camp. Hi ha jugadors tan bons com el Verratti, eh?
Parli, Espinar,
jo
noms.
Penso, no sé, Pjanic mateix, de la Juventus, em sembla un jugador molt positiu per un club com el Barcelona, amb molta arribada, menys possessió que el Verratti, és cert, però en té, no és un tuercebotes, és bon jugador, de fet era el jugador tècnic de la Juventus, del mig del camp, i jo penso que també tampoc no és senzill treure-li un jugador a la Juventus, però segur que és més senzill treure el Pjanic de la Juventus
i tant
que el Verratti del PSG.
Jo haig de dir que a mi Pjanic aquesta temporada amb la Juventus m'ha sorprès positivament. A triar preferiria Verratti perquè crec que és més semblant. Tinc la sensació que si el Barça busca un perfil semblant a Xavi, s'hi assembla més Verratti, però a mi Pjanic aquest any jo confesso que el tenia per un jugador bo, però fregant el titafredisme. I aquest any el doble pivot al costat de Khedira per mi ha fet una temporada de bandera. I fins i tot li he vist un sacrifici defensiu que jo no li coneixia. Mm. És a dir, posat a ser una segona opció, i és una especulació absoluta...
Sí, ho hem tret aquí ara.
És una qüestió de gustos futbolístics. A mi no em desagradaria.
És una qüestió de gustos. A mi em fa l'efecte que és una opció d'un perfil més cap a Rakitic que cap a Iniesta, sí, que crec que és el que està buscant Robert i Valverde, un migcampista que governi el partit. Uh-huh. Veritat que Pjanic té més toc que Rakitic i és capaç d'aguantar més la pilota, de conservar-la, però no, crec que no arriba al nivell de Xavi, Iniesta o Verratti. Okay. I aquí estaria la diferència. A mi el que em faria dubtar d'aquesta possibilitat.
Clar, hem de pensar per això que el Verratti de torn, que ve a fer de Rakitic suposadament, ha de tenir...
Ve a fer de Rakitic?
No, ve a fer de Xavi més Rakitic. Però hem de tenir en compte que probablement, per com està parit l'equip ara mateix, no podrà deixar de fer de Rakitic completament. M'explico?
Sí, és a dir, sí, per clar, cobrir
l'esquena
de Messi.
Allò que feia Messi, Xavi, sí, sí, que es dedicava a gestionar la pilota i estava col·locat, però evidentment la feina defensiva no era el seu fort, aquest rol ja no existeix, o és difícil equilibrar l'equip sense aquest paper. Des d'aquest punt de vista, entenc el que vol dir el David. Dit això, a mi Verratti em sembla un jugador fantàstic.
Però aquest plantejament el fas amb el Barça de Luis Enrique al cap.
Sí, sí.
Amb aquesta posició de Rakitic, que sempre ha d'estar pendent tàcticament dels moviments de Messi, tant en atac com, sobretot, en defensa. Uh-huh. I vés a saber què és el que ens planteja Valverde. Potser hi ha canvis i el que ens imaginem del rol de migcampista té matisos respecte al que hem vist els tres últims anys.
No trobo jo que el Valverde tregui responsabilitat defensiva amb un jugador al mig del camp, sigui qui sigui. Em resulta estrany.
Ha de tenir algun equilibri que a mi, sincerament, no se m'acut ara mateix, però, evidentment, això no ho podrem saber fins que Valverde comenci a treballar amb l'equip i probablement ve l'entrada de la temporada, perquè això no es farà d'un dia per l'altre. Amb tot això que ens ha explicat el Marc, quina sensació us transmet l'operació? A mi personalment m'inquieta això de tranquils fins al 31 d'agost, perquè això del 31 d'agost val per quan les temporades començaven al setembre, però és que les temporades comencen el 10 d'agost. T'ho trobo una salvatjada, en perdó.
El Barça els últims anys ha utilitzat en alguna ocasió la tàctica de fer sonar un nom i treballar en paral·lel amb un altre. I tenint en compte la dificultat...
A veure si estan fent sonar Verratti i acabaran...
No, però compte aquí. Jo crec que el nivell de compromís que li estan demanant al jugador després no el pots deixar tirat.
No.
És a dir, estic d'acord amb tu que aniran fins a... Ells s'hauran marcat una data límit que no crec que sigui la del 31 d'agost. Aniran fins on puguin amb Verratti i segurament tenen... No em vull creure que només tinguin una opció al mig del camp. Segurament tenen... Estic d'acord amb tu, amb llista número 2, número 3, però que dubto que mentre estigui viva la flama de Verratti puguin atrevir-se a directament fitxar un altre i deixar-lo, entre cometes, al PSG tirat.
El que fa la sensació és que Verratti sortirà guanyant, d'una o altra manera.
Home, clar.
Una altra renovació.
Clar, i amb aquest joc, si no aconsegueix el que sembla que és el seu primer objectiu, perquè a més està tenint gestos molt explícits, que seria canviar de club, deixar el PSG i venir al Barça, si no aconsegueix això, vull aconseguir un contracte millor.
Haig de dir que avui, amb aquestes xifres que presentava l'equip sobre les últimes renovacions, a mi m'ha sorprès el que cobra Verratti. Ja sé que ens movem en...
Què cobra?
L'últim contracte, segons l'equip, són 6 milions d'euros anuals. Això, el vestidor del Barça...
Hi ha pocs clubs que paguin també com el Barça, no, el que seria la classe...
Estem parlant de 6 milions d'euros nets d'impostos, bruts... Sí, si són nets, interpreto no cobren tant.
Interpreto que són nets, però vaja, hi ha uns quants jugadors al Barça que cobren per damunt dels 8-9.
Alguns, però no arribem a la meitat, per exemple.
L'informe de la UEFA l'any passat al Barça...
La meitat de l'equip titular...
Rondaríem per la meitat de l'equip titular.
El Barça de l'any passat era el club que més calés es gastaven salaris.
Sí, sí, molt per sobre del Madrid.
I del Manchester United.
Sí, sí, aquí, segur, vaja, aquí però, és on clar, tenim aquí, el problema amb, clar, els, exacte, amb el... No em surt el límit... No,
la massa salarial,
sí.
I el rati de massa salarial respecte al pressupost. És cert que en el cas del Barça, allò que tothom paga la seva estrella, tu has de multiplicar per 3, perquè en tens 3 estrelles al davant.
Bé, doncs així està la situació de Berratti i per extensió la situació del mig del camp. Veurem si la cosa avança, tant de bo ho faci abans del 31 d'agost, o si hem d'acabar morint a una altra alternativa, que, com deia el David Espinar, alguna altra també n'hi ha. Pentinat al mig del camp, una pausa i parlem de l'extrem.